COPE Menorca.
La 1:06, benvinguts altra vegada, si us incorporeu ara mateix, això és la COPE, és COPE Menorca, és es matí de Menorca i els temes de la tertúlia des dijous. Avui, disculpa'm en Vicenç Arocas, que no mos acompanyarà, però sí que mos acompanya via telefònica en Vicente Cajuso. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
I en Miquel Ponsatí, molt bon dia.
Sí, molt bon dia.
Com molt bon dia, vinga, avui te tenim per la línia bona i sones com si fossis aquí, eh? Molt bé. Vinga, bueno, ara escoltàvem les notícies de que el llum torna a pujar. És que ja no ho fem cas, si llum puja o davalla, perquè ja mos hem acostumat, i més que pujarà perquè ahir llegia que no sé quina tuberia han tancat per allà, per Ucrània i per Rússia, que mos afectarà en el futur. Molt bé, és a dir que no... tots són sustos, Miquel, no
juguem.
No hi ha cap notícia bona. Vull dir.
No juguem, jo que faig feina amb embarcacions, i estic acostumat a reixugar, ja. Perquè sempre hi ha aigua. Però ja. És que la veritat és que ja anem de malament peor cada dia, vull dir que fotoi, no sé què vostè en què dir, sincerament. Sí, sí. El gas, evidentment, és un component que en Putin farà la vida impossible,
sí.
Perquè aquest intentarà, evidentment, fer molts hacks a Europa per totes les maneres, no?
Sí, sí, sí.
I de fet, veurem com acaba la pel·lícula aquesta, no
veurem
sé.
No, molt bé. Nores, Vicente, i supos que els comerciants, Vicente, los comerciantes, tota la gent que segueix el negoci que consume energia, també la nota, incluso más que los usuarios domésticos, imagino.
Porque normalmente el comercio tiene un mayor consumo, porque la mayoría de tiendas están climatizadas, entonces en invierno por el frío tienes que tener la calefacción y en verano el aire acondicionado. Entonces los incrementos se están disparando. Yo no sé lo que comentaba Miquel, estoy de acuerdo con él, no sé dónde vamos a parar porque hay falta de materia prima. El incremento de precios es constante de una semana para la otra y yo creo que también, bueno, no sé las circunstancias, pero pasa que toda la culpa la lleva la guerra de Ucrania, pero esto ya había empezado antes. Yo no sé, Europa, España tiene que tomar medidas en este sentido, porque ahora no se nota todavía, pero cuando tenemos una inflación entre un 8% o un 10%, y yo creo que de aquí a final de año posiblemente aumente, cuando los sueldos están, las subidas, los aumentos salariales están del orden del 3%, pues aquí van a perder los trabajadores mucho poder adquisitivo y desde luego de alguna manera se tiene que regular. Hay que buscar alternativa, hay que buscar soluciones, porque de lo contrario puede ser un problema gordo para España para la ciudadanía.
I lo previsible és que aquells que compren el que es diu els mercats de futurs, si un es mira les gràfiques, o que encara pujarà molt més el preu del gas. Això considera amb aquest tope que Europa ens deixa posar a Espanya i Portugal, un tope que bueno, que potser segons qui ho nota se factura, però que després ho pagarem entre tots de qualque manera. Jo no sé si enguany si heu xerrat amb molta gent que ha fet la declaració de renda, vull dir, gent que potser pagava poc, enguany ha pagat molt més, gent que no pagava fins ara o li tornaven que enguany ha hagut de pagar. Tot això se paga de qualque manera, Miquel.
Sí, sí, evidentment, tot carrega sa munga, i sa munga comença a anar molt carregada. Jo suposo molt paral·lelismes, però de fet no és res més que això. És a dir, mos trobem davant d'una situació en què, la veritat és que jo fa estona que pens, i no vull pensar malament, però crec que l'error que tenim és que les administracions haurien de tenir la capacitat d'emmagrir en el moment que les coses van malament. Emmagrir no és fàcil, és una cosa que és complicada, les administracions haurien de saber-ho fer. I això significaria emmagrir per a on? Això ja ho decidiran les administracions per allà on poden emmagrir. Però estic convençudíssim, que emmagrint les administracions faríem més possible que la ciutadania no hagi de ser, al final, es breguer d'allà on sempre s'atreu la llet. És a dir, jo crec que en paguem ja un disbarat d'impots. Estem rodejats d'impots, no fent res més que pagar impots. I la veritat és que qui ho hauria de veure, qui hauria de poder-ho aclarir, són aquestes administracions. Mireu, jo ara vull ser retalà massa sincer, però jo no puc entendre, dins de la necessitat que tots tenim, evidentment, de ser ben administrats i tot això, no puc entendre que hem de menester 5 administracions cada un de nosaltres per damunt del cap nostre.
Sí, sí.
I que aquestes 5 administracions hagin de tenir duplicitats, ja, perquè hi ha moltes duplicitats. Com diu?
Miquel, no, comentar que es enterren... Estamos aumentando constantemente funcionarios y esto es un coste elevadísimo para el país.
No, no, esto... y no solo funcionarios, perdona. Las administraciones, el objetivo es proyectos, presupuestos y venga y venga. Es decir, yo entiendo que el funcionario que evidentemente está fent feina y está fent una labor necesaria per poder ser ben administrats, pues enhorabona, tu. És allà i que faci feina. I que n'hi hagi molts que puguin fer feina, no? I que puguin ser ben administrats. Però jo entenc que 5 administracions damunt dels caps nostres, damunt dels caps de tots els ciutadans, entenc que qualque cosa me sobra. Qualque cosa hi ha qui me sobra. I no vull dir que sobri cap d'administració. Jo vull ser ben administrat, jo vull tenir un bon ajuntament, jo vull tenir un bon consell insular, jo vull tenir un bon govern balear. Però a la vegada me dóna la sensació que a qualque banda s'ha perd el fet de poder... Perquè necessito 5 administracions.
Cierto.
A lo millor amb un president per tothom en tindria prou. A lo millor de l'any necessito un president europeu amb prou comandament i que m'estimi com espanyol que som i com europeu que som. Tant me n'enfoc que sigui alemany com que siguis... no ho sé, vull dir... No ho sé, crec que haurien de replantejar tota la maquinària administrativa per reduir gastos a la població.
Vicente.
No, comentar solamente brevemente, porque ya lo hemos comentado, es 5 administraciones, y yo lo que comentaba, aumento de funcionarios, que cada vez vamos creciendo más, aumento de locales en alquiler que se están pagando unos alquileres elevadísimos, y todo eso... pues bueno, yo creo, y todo eso va en aumento, yo creo que se han cometido errores, porque claro, se abre una oficina, delegación de sea Libabe o Fer Socials o todo esto, pues ala, se alquila, pero no es solamente el alquiler de local, es el consumo eléctrico, es el jefe de la oficina, después el administrativo. Tenemos una macro administración y de alguna manera algún gobierno tendrá que recortarlo, porque yo, si no, para mí esto me parece que en algún momento va a petar. Bueno, hablemos de cosas buenas. Por lo menos Menorca tenemos reservas ya, que los hoteles prácticamente están todos abiertos, con un buen porcentaje de ocupación y con vuelos a distintos destinos. Yo creo que esto es bueno, pero al mismo tiempo habrá que los que considerarán que Menorca está masificada. No sé cómo opináis.
Estarà com l'any passat, supòs, o més, però hem de tenir en compte que la indústria que tenim és el turisme i no tenim alternativa. I abans de començar a reduir tema turístic, hauríem de tenir una base sòlida per saber de què podran viure els menorquins si el turisme el fem fora a poc a poc. Miquel?
Bueno, això està claríssim que... Jo, mira, per un costat veig diversos defectes estructurals que tenim. És a dir, tenim un defecte estructural que és que ningú s'anima a fer a ser promotor d'una empresa que mos pugui distingir amb altres coses. És a dir, no tenim un teixit empresarial fort que vulgui seguir empenguent del carro, perquè és més fàcil ser funcionari, això per un costat. No? És més còmode ser funcionari si pots aconseguir una plaça de funcionari i no fotis empresari, per descomptat. Per tant, hi ha un divorci entre el que seria l'administració i precisament l'empresariat. I per què? Perquè resulta que al final de tot, fer feina és complicat, és costós, du molt de problemes, factures et has de cobrar, si no et cobres malament. Vull dir, hi ha una sèrie d'inconvenients que fan que ser un empresari avui en dia no és una cosa, és més una cosa utòpica que una altra història.
Yeah.
I és que la té l'empresa, l'ha d'aguantar perquè no li toca altre remei, si no l'ha de tancar.
Sí, vale? Però...
Per altra banda, ens trobem que, clar, s'hauria de generar un teixit no sé, amb més, el tenim, hi ha petites empreses de moltes coses, està clar que sí. Però jo vull dir que, de qualque manera, aquests petits empresaris, aquests petits valents que tenim, que no només són els empresaris, jo estic parlant dels empresaris, estic parlant de les empreses, és a dir, perquè valents ho són l'empresari i valent també ho és aquell qui fa feina amb aquell empresari, aquell petit autònom, aquell petit treballador que fa feina allà, que si tanca ell també se'n va al carrer. Tot això, l'administració hauria de ser mimosa i hauria de ser cuidadosa de que es qui pugui avançar i es qui pugui tirar endavant t'ajuda. Yeah. Això és per una banda. Per l'altra, és el que vos deia, jo crec que l'administració hauria de replantejar-se tot. Hauria de replantejar-se tot. Però, per intentar reduir costos i replantejar una mica que estem en una situació de crisi.
Però no s'ho replanteja, Miquel, perquè aquests dies en el Parlament Balear xerda la iniciativa de crear una policia autonòmica. Mm? Després també, per exemple, ara a les dues Bancodeu escoltarem una entrevista amb la consellera de Benestar Social, que xerrem de l'aniversari d'un servei d'atenció integral. Un servei d'atenció que en un any ha atès a 22 persones, no arriba a dues cada mes. Perquè a vegades l'administració com funciona. Clar, després tenim IB3, que comença un procés per fer funcionaris fixos a tot el personal que ara hi ha empreses subcontratades, que també és una mica es vot captiu, no? O sigui, clar, tu no votaràs en contra de l'empresa que te contrata, Vicente.
No, i més a més si és una empresa que està subcontratada y te hacen funcionario o te hacen con los derechos de una empresa pública, lógicamente no va a votar en contra, no por la empresa, es porque las condiciones económicas y de trabajo son mucho mejores. Aquí lo que tenemos que hacer es reducir administración, no aumentar funcionarios ni aumentar oficinas, sino reducir gastos para no gravar tanto, como decía Miquel, al empresario o al autónomo.
Pero no vamos por aquí, o sea...
Efectivamente, pero yo creo que vamos al revés, incrementando gasto público, y claro, llega un momento, ahora va muy bien, porque estamos, para mí, en una burbuja, se están incrementando los precios, está incrementando el IPC, pero esto para el Estado tiene una ventaja, que recauda más IVA y recauda más impuestos. Pero claro, llegará un momento que será insostenible. Yo, a ver, el gobierno para mí está haciendo todo lo contrario de lo que haría, de lo que deberíamos hacer, reducir gasto público para bajar impuestos y crear empresas que son, las empresas son los que crean puestos de trabajo y los que crean riqueza. Y si no hay empresas...
Correcto.
El Estado no crea sus puestos de trabajo, pero quien los mantiene son los impuestos de trabajadores y de empresas.
Jo va dir a Thatcher, diu, els doblers que es gasta un govern només surten de dos puestos, o dels impostos o de la deuta. No hi ha més. A més, avui en dia que els estats no poden posar la maquineta de fer duros, antigament tot el millor sí, però avui en dia no. És a dir, que tot surt d'allà mateix, surt de la butxaca dels treballadors.
Mireu, jo crec que el que està claríssim és que, no, a veure, Europa a dia d'avui té molt de problemes, però jo crec que Europa té una força com a poder de decisió, com a administració d'administracions. Jo crec que té una força que crec que haurà de fer un replantejament de tot. És a dir, jo crec que Europa ha de fer una lectura ben clara de el que són les forces que tenim a Europa, el que són les potencialitats que tenim a Europa, i apostar per el que tenim i per el que no hi ha i el que hauríem de tenir. Per tant, jo crec que hi hauria d'haver una estratègia a nivell polític, a nivell d'altos juegos. És a dir, des de la Comissió Europea s'hauria de fer un replantejament a nivell europeu de el que són els punts dèbils nostres, els punts dèbils europeus i els punts dèbils forts. Vull dir, els punts forts. Clar, en tot això hi hauria una estratègia de futur, de veure com enfocam el futur a nivell econòmic, a nivell de saber si, per exemple, aquí a Europa han de tornar a reindustrialitzar en segons quins temes, que segur que sí, perquè, de fet, una von der Leyen l'altre dia va ser aquí a Barcelona i va comentar clarament que Catalunya haurà de ser un punt estratègic, molt estratègic, de generació d'hidrogen verd. Clar, vull dir, jo crec que estan intentant veure com poden recomposar aquesta situació, perquè estem davant d'una situació crítica, tenim, és a dir, la globalització tan polida ja,
i tan
guapa que ens havíem plantejat, això és el que s'està replantejant en aquests moments. Si aquesta globalització, si Xina i Rússia queden al marge de nosaltres,
nosaltres
tindrem molt de problemes.
Digues, Vicent. Però, claro, si tenemos un gobierno que lo que hace es incrementar gasto público y destinamos poco dinero a energías renovables o a I+D, investigación y desarrollo, pues lógicamente será pan para hoy, hambre para mañana. Yo, desde luego, estoy de acuerdo contigo, pero el gobierno tendría que dar subvenciones, ya se están dando, gracias a fondos europeos, pero incrementar para no depender tanto del gas o del petróleo, porque y conseguir pues energía verde o energías renovables. En fin, es lo que nos ha tocado, es a ver si somos capaces entre todos de reconducirlo, porque si no la situación es preocupante.
No, jo no m'ho veuré. Jo crec que per Europa li ve un torròs mal de rogar, vull dir, així de clar. Vull dir, a Europa som els qui en sortirem més mal ferits d'aquesta situació que s'ha generat en torno de l'Ucraïna i Rússia. Europa sempre ha estat forta i crec que és forta encara, però té les seves debilitats, els russos, en Putin ho sap, i mos està fent una mica un hacke, no? Aleshores, clar, Europa ha de jugar molt bé les seves cartes, ha de ser molt intel·ligent i ha d'apostar per no ser tan depenent de segons quines coses, que de fet fins ara ho hem estat molt. Clar, això no es fa en un dia ni en l'altre, per això dic que tenim un torròs mal de roguer. Si nosaltres ara volem abandonar el gas i volem anar a l'hidrogen verd, això no es fa en 5 minuts, ni en 2 dies, ni en 2 setmanes, ni en 2 anys, no sé si m'enteneu.
Sí.
Per tant, hi ha una situació que farà difícil es poder tirar endavant aquest futur immediat, si això no s'aclareix, si no li trobem unes vies de solució alternatives o unes vies de solució que poguéssim arribar a entrar en un diàleg i no en una guerra, que és el que tenen muntada per allà.
I ja que xerau de la dependència, penseu també que no només han de pensar en la guerra en Rússia i Ucrània, sinó que xinos tenen Xangai confinat, que és un dels ports més importants del món, els productes no entren ni surten, i això d'aquí unes setmanes també ens afectarà a nosaltres a Europa, que faltaran subministres, perquè ens vam acostumar a que la Xina ens ofegués tot molt barat, i ara que hi ha problemes, estem allà més d'allò.
Els xinos no pas que se troben amb un inconvenient amb el tema Covid, i és que allà no han duit el tema de la mateixa manera que ho han duit aquí, eh? Allà han estat molt estrictes amb el tema Covid, i segons sembla, la població no té el grau d'immunització natural, ni, és a dir, no tenen el mateix nivell d'immunització que tenim aquí. Aquí hi ha hagut morts, hi ha hagut molt de fandango, la gent ho ha dit d'una altra manera. Clar, tot i no sabien quin era el camí bo. Si el camí estricte que va agafar a Xina, que tothom anava a protegir, Covid-0, Covid-0, o aquí, que han anat deixant que la població se n'hagués immunitzant. I, evidentment, en totes les pèrdues humanes que han tingut, no, mesquins. Però, clar, ara la situació és que aquí ho tenim bon i superat, sembla, si no hi ha noves tipes i de més, i allà es veu que em passen un fum, es veu que allà em tornen a passar un fum.
Sí.
Per tant, tot això és una situació que també no ha acabat, no? I l'hem de tenir en compte.
No en sortim de l'enfango, quan és una cosa o l'altra.
Què pensais de la reconvertir hoteles en viviendes de protecció oficial?
D'entrada, jo no sé si les empreses hoteleres estan disposades i venen bé. El manco és de Menorca. Sembla que Menorca queda al marge d'aquesta qüestió, però bueno, jo em sembla que si qualque empresa està disposada a reconvertir-los, que escolta, és una possibilitat. Supos que la reconversió en viviendes oficials es faria molt més ràpid de lo que es tarda en fer una promoció de vivenda oficial si la fa el Consell, el Govern o qui sigui.
Sí, lo que yo creo que, bueno, lo que el diputado o de més por menor que el señor Castells, que no me parece un mal político, tiene un poco de razón cuando, según qué hoteles, según en qué urbanizaciones, convertirlas en viviendas de protección oficial cuando no hay servicios públicos como colegios, comercios, farmacia, centros de salud, y a lo mejor ni transporte público, con lo cual es más complicado. Yo soy más partidario de la reconversión en categorías superiores o, digamos que, hoteles de mejor con mejor infraestructura, y no aumentar plazas, pero sí aumentar categorías. Habría que ver qué zonas cumplen unos requisitos mínimos en cuanto a servicio público, y luego, pero de entrada yo creo que habría, que es un tema que la decisión me parece adecuada, de que momento Menorca no tiene zonas tan saturadas ni tiene servicios públicos para reconvertir hoteles en viviendas de protección oficial.
Jo ho veig igual que ell. És a dir, en definitiva, el que ens trobem és davant un escenari que, clar, quan se xerra d'aquesta llei, se planteja la llei per tot a Balears, però, clar, és que Balears és diversa. És a dir, no el mateix tot l'entorn turístic que, per exemple, té Palma, capital, que hi ha tot un entorn, el tros aquell de Palma Nova, de Punta Ballena, el tros de Magaluf, de tot el tros aquest... No té res a veure amb el que tenim aquí a Menorca. Per tant, i també, evidentment, allà també el turisme va començar molt abans que aquí. Per tant, hi ha coses que sincerament fan pena com a zona turística i potser necessiten una reconversió d'aquest tipus allà. I aquí, bueno, aquí el turisme va començar a entrar a partir dels anys 80, o sigui, 20 anys després del que els hi va entrar a ells. Per tant, jo crec que són... hi ha diferents matures damunt el tema i, evidentment, està bé que allà on se pugui reconvertir, si es veu convenient i si pot ser un motiu per poder treure places hoteleres que no té cap sentit que ens tinguem per qüestions de qualitat, se vagi cap aquí, cap en aquest sentit... I a la vegada, és a dir, s'aposta per la qualitat i hauria de ser sempre. Sempre. És a dir, llogar coses que ja estan d'alguna manera desfassades, obsoletes, tampoc és una bona imatge.
El que han de fer és fer instal·lacions noves, però pots tenir personal que ens ho pugui fer funcionar, perquè avui el que ens passa aquest estiu, i en 30 segons, Vicente, és que moltes empreses no tenen personal per dur endavant tota la feina que voldrien fer.
Vamos a tener un problema, se va a tener un problema gordo esta temporada. Habrá hoteles que tendrán que reducir servicios o restaurantes tener que reducir terraza, incluso reducir horario y plazas porque hay... Y no es solamente en el sector de la hostelería, sino en el sector servicios, empresas de transporte, de comercio, que también falta personal. Sí. Pero también tenemos un sistema de paro o de ayudas que fomenta un poco el vaguismo. Sí, lo que tenemos, y claro, hay mucha gente, hay muchos parados que no quieren trabajar porque están mejor o cobran lo mismo sin trabajar que trabajando.
I doncs vinga, han de combatre el vaguismo. Miguel i Miquel i Vicent, gràcies com sempre, molt bon dia, fins la setmana que ve. La 1:30,
bon
adeu.
Adeu.
Adeu. Adeu.